Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Les santcugatenques Victòria Camps i Sílvia Mont són la representació local de les 20 persones i 10 entitats que el govern ha reconegut aquest any amb les Creus de Sant Jordi. Les distincions reconeixen els serveis destacats al país en la defensa de la seva identitat en el pla cívic i cultural. De la filòsofa Victòria Camps, la Generalitat en destaca la trajectòria intel·lectual i el compromís amb el pensament ètic i cívic, mentre que de l'actriu cineasta Sílvia Mont, premiada recentment amb el Gaudí d'Honor, coneix la trajectòria artística en el món de les arts escèniques i audiovisuals. Els premis es lliuraran pròximament. La nova convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys ja està en marxa. Les sol·licituds es poden presentar del 14 al 30 d'abril i s'adrecen a persones que necessiten suport per mantenir el seu habitatge habitual. La tramitació es pot fer de manera telemàtica i tota la informació detallada està disponible als canals oficials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i al web de Promusa. Una perruqueria canina de Sant Cugat ha patit un robatori amb danys materials la nit d'aquest dilluns. Segons ha informat el mateix establiment a Cugat Mèdia, els fets es van produir quan faltaven 5 minuts per les 11 de la nit, quan algú hauria accedit al local trencant el vidre de l'entrada. Les imatges facilitades mostren la porta completament fracturada i restes de vidre a l'exterior del local. El negoci afectat és Wow Relax, un centre obert fa aproximadament 3 mesos i és especialitzat en perruqueria canina de baix estrès, ubicat al carrer Puig i Cadafalch. Segons ha informat el mateix establiment, ja s'ha interposat la corresponent denúncia i els fets es troben en investigació. I en esports, repte complicat a Cerdanyola per al primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat en la represa de l'Hoquei Lliga Iberdrola després de la històrica participació a la final a 4 de la WSE Cup. Les santcugatenques recuperen aquest dimecres a les 9 de la nit contra el conjunt vallesà, rival directe a la classificació al partit pendent de la jornada 23 d'Hoquei Lliga d'Iberdrola. Una victòria situaria l'equip vermell i negre amb els mateixos punts que el cinquè classificat, el Benvibre, quan falten 3 jornades per al final. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comença situant a l'autovia 2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Hi ha unes obres que encara tallen un carril a la calçada en sentit Martorell. Hi ha retencions intermitents des de l'altura de Cornellà de Llobregat en aquesta autovia 2. Ens passem ara als accessos del Vallès, on observem per càmeres que hi ha retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33, i també aturades a la C17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha intensitat a la zona de Cerdanyola del Vallès en sentit Barcelona, i acabarem situats a les rondes de la capital catalana, on hi ha diversos trams de circulació molt lenta. A la ronda litoral, circulació amb aturades entre la zona franca i la zona portuària en sentit Trinitat, i també la ronda a dalt, complicacions a la zona de la carretera d'Esplugues en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies, Fina. Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, l'any de Sant i teixis de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
L'artista santcugatenca Carolina Camanyes ha estat recentment reconeguda en el marc del projecte Artistes Femení Plural en un acte celebrat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Amb una sòlida trajectòria com a historiadora, doctora en Belles Arts i restauradora, combina la creació artística amb la divulgació. Membre de la Junta de Firart, viu i treballa a Sant Cugat. El seu reconeixement també ve avalat per la seva obra present al Museu de Maricel de Sitges. Carolina, benvinguda.
Benvinguda, gràcies.
Com estàs?
Bé, molt bé, encantada de la vida, contentíssima. Encara no he baixat del núvol.
Tot del això, núvol d'aquest reconeixement que et van fer.
Del dia del MNAC, va ser una cosa absolutament extraordinària, impensada. Vull dir, les dones no ens han fet cas mai. I ara se n'han adonat, molts museus del món, d'Europa sobretot, se n'han adonat, doncs, que és un tresor i una riquesa tremenda. Aquestes dones que han treballat tant, que han fet tantes coses i que, d'una manera a la piu-piu, doncs, hem anat creant tota una xarxa de coses extraordinàries. A Europa s'ha fet, també, m'equivoco, és a dir, a Washington hi ha el Museu de Dones, només de dones, un museu d'art femení, que no hi ha cap artista home. En aquell cas és l'únic cas que jo conec, més petits potser sí, però un museu internacional com aquell, doncs aquest va ser Washington, el vaig anar a veure, naturalment. Doncs, i en canvi aquí han estat, diguéssim, retirades, obscurides, sempre sobre aquesta idea misògina de que les dones som de segona. I llavors, ara, a Catalunya, davant de tota la força que des d'Europa estan fent reconeixements de dones artistes que han demostrat llarguíssimament que són extraordinàries i que ja tenen...
Tu ets un exemple, no? Tota la teva trajectòria. Sí. Benvingut sigui aquest reconeixement, encara que sigui aquestes alçades de la vida, no?
I tant! Vull dir, qualsevol moment és ideal. Sobretot, penso que és ideal en un moment en què hi ha una perspectiva, que ja has demostrat el que vals, no? Als 20 anys ets un projecte, als 30 també. Vull dir, però els meus ja són bastant més. Havíem de tenir una edat mínima, és a dir, que han volgut buscar una colla de dones que estiguessin, que han sigut artistes, nascudes entre 1920 i 1950. És a dir, que més joves no impossible. Ha de ser aquesta franja. Abans d'aquesta franja, encara que no t'ho creguis, no hi ha res, no hi ha ni un paper, ni un document, ni res que puguin seguir les trajectòries de...
Però segur que hi havia obres.
Sí, oh, clar, eh? Clar.
Perquè veiem el tractament que se li ha fet a la dona artista, no? Al llarg de la història. Doncs, com dèiem, benvingut sigui, encara que sigui ara.
Sí, però tard no. No, no és tard.
No és tard.
És quan havia de ser. Jo crec que és quan havia de ser. Sí, perquè un ja té les coses clares en segons quins moments. Vull dir, se suposa que un ha d'anar a fer les trajectòries de prova, error, buscar recerques. Tot això és una vida sencera. Quan vas donar un homenatge? Doncs quan estàs ja molt avançada. Vull dir, jo tinc per davant molta feina que fer, però no pots donar reconeixement a algú que està buscant. Què és la meravella de la història? Buscar. En el propi trajecte hi ha la joia, no? Llavors, és un reconeixement ara que encara, diguéssim, jo no soc de les més grans, perquè des de l'any 20, com comprendràs, no n'hi ha cap de l'any 20, perquè estem al 26, el 2026, però la més velleta que estava en aquell moment en el grup en té 99. És l'Assumpció Reventós, una dona tapissera coneguda internacionalment del ringo-rango, doncs, del nostre tapisser de Sant Cugat. Per tant, aquesta Assumpció, que jo l'he coneguda, l'he estimada molt i m'has posat juntes de vegades durant un tros de la nostra trajectòria, doncs allà estava amb una cadira de rodes, elegantíssima, vestida de negre, preciosa, però ja quasi bé sense enterar-se de la meitat de les coses. Doncs per ella era un tresor allà posat, no? Té una vida... esplèndida.
Carolina, tu vas néixer a Barcelona, però tens una vinculació estretíssima molt forta amb Mirassol i Sant Cugat, perquè tu has estiuejat, m'explicaves, sempre a Mirassol i des del 2000...
Els avis tenien una casa, vivien a Barcelona, però tenien la casa, aquelles cases de l'estiu, que són un tresoret també, que s'han anat enderrocant totes, però allà els avis tenien una casa, i jo des que tinc memòria, que tinc memòria des que era molt petita, doncs sempre he estat a Mirassol i venia amb la mama a comprar aquí, a Sant Cugat.
Venies a Sant Cugat a comprar.
Clar, clar.
Tu quan te n'adones que
quan
t'hi vols dedicar,
any?
A això?
Quan tenia un any, diràs, com? No caminava. I a la trona, sentada, dibuixava, demanava... No demanava, és que me'ls van donar, jo no sabia el que era un llapis, clar. Però un que volava per allà va aparèixer i em va afillar. I ja està, no té mèrit, t'ho juro. Que jo després... Però és que no puc evitar... Vull dir, t'estic mirant, estic veient el color que portes de jersei i el fondo que hi ha a la paret. Estic dibuixant.
M'estàs dibuixant?
Sí.
mentalment.
Clar, veig les coses, tinc memòria visual. Tinc memòria visual. Per això en aquest moment, que aquí a Sant Cugat, m'he dedicat a fer una cosa que m'agrada molt, que és el poema visual, que és una cosa molt nova i que hi ha gent que ja està treballant, però molt poc, perquè es coneix poc i és difícil. Els poemes visuals trobo una festa, perquè l'art, la pintura, diguéssim, el dibuix, la pintura, té uns límits. No es pot dibuixar millor que Miquel Àngel, no es pot dibuixar més raro, més fantàstic que Egon Schiele, no es pot dibuixar més apassionat que la Kat Kollwitz, l'alemana. Vull dir, tot això ja està. La pintura, que tenim un camp infinit, cadascú té el seu, no? Però el poema visual és representar una cosa, com t'he ensenyat en aquella revista, amb objectes. I té una font inacabable. Llavors, pensar, si penses en imatges, quan llegeixes el poema d'algú, allò t'està donant imatges, però no han de ser imatges pintadetes, han de ser objectes que barrejats uns amb els altres, una mica surrealista, és una mica surrealista, però és riquíssim. Per tant, aquesta és una cantera per aprofitar. Una de les coses amb les que jo tinc discussions de vegades amb l'Ajuntament, fem alguna cosa com aquesta. Ja m'han deixat el claustró, m'han deixat llocs estupendos per fer coses, però ha quedat clar que quedaven molt bé. Vaig muntar una taula que estava de cantó a cantó del claustró, una taula amb estovalles, amb fer plats d'artista, uns dels quals estan retratats en aquesta revista. Vull dir, aquests plats d'artista, Sant Cugat va passar mig Sant Cugat per allà, una nit de l'art. Es va muntar aquesta història i després me la van deixar repetir dintre de la Casa de Cultura. És a dir, per tot, perquè va tenir un èxit extraordinari. Per què no em donen més gas? Per què no faig més coses? Tot el que faig ha de ser gratis i perquè vull. Home, és molt fàcil així tenir gent que treballa per la cultura. Em sembla... No, i em sembla bé, jo ja disfruto molt, però sempre és un sostre, això. Home, per favor.
Al principi hem comentat lo de, el reconeixement al MNAC. I sí. Una de les condicions és que les artistes havien de tenir obra exposada.
Sí, no? Perquè fins i tot que entre els anys 20 i els anys 50, bueno, el segle XX, sí. Artistes del segle XX volien, n'hi ha 4.000. O 5.000 o 6.000. Imagina't la Massana, Arts i Oficis, Llotja, la Facultat de Belles Arts, les escoles privades, les que vinten per lliure.
Però clar, jo volia anar exactament al Museu de Maricel de Sitges, que jo he visitat unes quantes vegades.
Bueno,
i ara la pròxima que hi vagi...
No, però no vagis encara.
No?
No, perquè fins i tot...
No, és que anava a buscar la teva...
Està en un magatzem de Maricel, perquè el quadre ho va arribar, diguéssim, Maricel forma part del MNAC. Maricel no és un museu privat, és un museu que forma part de la mare, no? El MNAC és tots els museus de Catalunya. I per tant, doncs, el Museu Nacional de Catalunya de Montjuïc ja no hi cap ni un paper. Per tant, doncs, tot el que ha anat entrant des de segons quin moment ha hagut d'anar-se repartint a magatzems d'altres llocs. Va anar a parar el de Maricel. Ell i altres... de dones, que havíem guanyat el Premi Donart. 1990 i dos anys anteriors, o sigui, durant 10 anys, el Premi Donart era un premi superprestigiós, fins i tot que donaven mig milió de llavors, de pessetes, mig milió de pessetes de premi, del Premi Donart. L'any que jo hi vaig participar, perquè els altres dos no me n'havia enterat, estava jo fent uns cursos de doctorat a la facultat, amb la qual un dels cursos era del retrat i autorretrat. Com que el tema d'aquest premi era retrat i autorretrat, vaig dir, mira, Rodó, me'l faig així, em donarà bona nota pels cursos de doctorat. El que menys pensava és que aquell quadre que el va ser pintat en una sola nit i amb un estat d'ànim tremendo, perquè em va passar una cosa que em va alegrar moltíssim, va ser una sort enorme en la meva vida, doncs vaig pintar aquell quadre perquè era jo. Que no se m'assembla de res, perquè és una cosa, evidentment és una cara, però no. Doncs aquell quadre pintat en un vespre, i vaig pensar, així el tindré al rebedor, i quan entri diré, ole, jo mateixa em vaig a com empoderar, pintant el quadre.
Un autorretrat era?
Sí. I llavors va guanyar. I jo el susto que vaig tenir, perquè jo el volia per mi, aquell quadre. Vaig pintar per mi.
Hauries d'haver fet una còpia.
Tu creus? Però em van donar mig millor, com podia dir que no, si tenia els meus dos fills, quan tenia problemes, etc. Bueno, doncs vaig dir que sí. Però aquests quadres, els 10 quadres que van guanyar aquest primer premi d'Honor durant 10 anys, doncs, esclar, va morir una, altra, bueno, en fi, no, se n'han quedat vuit. Aquests vuit van anar a parar, finalment, quan l'empresa o alguna cosa, l'Associació Internacional de Dones de Catalunya, una associació també molt prestigiosa, amb molta càrrega política i amb molta força, doncs quan ells van plegar, els quadres, que era el seu tresor, els van, naturalment, doncs els van portar al MNAC, i el MNAC els va decidir a portar a Sitges. Però estan en un armari.
Doncs quina pena.
Ah, amiga! Però si l'arribo a anar-lo a buscar, que no me l'haguessin donat, però si l'arribo a anar a buscar i el trec, ara no estaria com a dona triada, ni m'haguessin fet l'homenatge del MNAC. Perquè com que hi ha tantes dones artistes, van dir, quines triem? Com podem triar 50 dones entre 5 o 6.000? Com les triem? Què fem? Doncs pues mira, les primeres que tinguin una obra en un museu. I el fet que el meu quadre sigués al museu va ser que jo i les altres, menys les que s'han mort, però les quatre que quedem d'aquest grup de Donart, doncs ens van triar per ser les 50 dones triades.
Carolina, podríem estar parlant... Però no una estona més. No, podríem estar parlant hores i hores i em sembla que no acabarem tota l'entrevista. Però sí que m'agradaria recordar que tu has parlat de conferències. Sí. Aquí a Sant Cugat has fet a l'aula d'extensió universitària.
Sí, des del 2001 que van començar.
De Sant Cugat. També formes part de la Junta de FIRAR.
Sí.
Des de 2005.
Sí,
una mica què t'aporta cadascuna d'aquestes facetes?
Fixa-t'hi que jo sempre agafo cosetes, piulant per aquí per allà, que totes m'aporten coses. No em puc quedar només donant conferències perquè em moriria com una candela, entens? No puc estar sempre en batalla, perquè que ja ho estic, em calci bé tot, perquè a Pedraves n'estic per allò de la reina. Aquí, perquè es facin més coses culturals. No cultura popular, no, que la cultura popular és tradicions i altres coses
és diferent,
xules, que m'agraden molt, però no té res a veure amb el que jo parlo. I a fer art, què passa? Doncs que hi ha persones aficionades, uns són artistes i altres només són aficionats, però que no tampoc m'aporta, però en canvi em fan tenir el motor en marxa, m'entens? I llavors són tan gentils que els de la Junta em deixen que jo només em dediqui a una cosa, que és les vitrines que fem dos cops a l'any, amb poemes visuals, amb poetes, naturalment, doncs, de primera, i nosaltres llegim la seva obra i llavors fem una colla de poemes visuals. I es munten en les quatre vitrines que tenim en aquest moment a la Gabriel Ferreter. Això és una feinada, però només faig això. És a dir, que totes les demés que facin altres coses, els muntatges i tal, normalment, a vegades sí que també he col·laborat, però vaja, jo només puc fer això perquè és que no tinc temps de fer més coses, perquè també restauro quadros, que és fascinant el món de la restauració, cuidado, és fascinant. Doncs també procuro, com que treballo sempre sola, no, ningú treballa com jo vull que es treballi la restauració, perquè si no, si s'ha de treballar pim-pam, feina, entrar, no, això no restaurà ni res, això és igual que ho faci jo que ho faci el fuster, no, de cap manera, entens? Llavors, tot el que he estat aprenent en un museu com és a Pedralbes, doncs ho faig jo amb cuidado. Doncs, el que et deia, amb Firard, ja et dic que són encantadors i tinc molt bona relació amb ells i me'ls estimo molt, doncs, però jo només faig això. És a dir, monto tot aquesta història. En aquest moment tenim una poetessa catalana i una poetessa, bueno, és de Mallorca, però viu aquí a Sant Cugat, una dona estupenda, la Maria Antònia Massanet, i que quan va veure l'exposició que li havien muntat, pobreta, mira, és que em va fer... li vaig fer un retrat d'ella, però aquest acadèmic, un retrat molt dolç de la seva careta, allà posat, i diu, ai, pell de gallina, pell de gallina, anava dient pell de gallina, pobra meva, escolta, un tresor de dona.
Tinc un parell de qüestions més, però les vull...
Stop.
Sí, ràpides, perquè jo sé que tu m'has comentat que, bueno, que coses que et preocupin, per exemple, la pau al món, la salut del planeta i les injustícies. Tot això també queda reflectit d'alguna manera en la teva obra?
Bueno, amb la meva obra verbal, sí. I amb la meva obra escrita, perquè també he escrit coses i faig col·laboracions amb llocs de guapos. Llavors, naturalment, vull dir, com es pot parlar d'art, Déu meu, si no hi ha un món de guerra? És que...
Bueno, i a la guerra també qui pateix és el patrimoni cultural.
Aquí.
No?
Però número un, òbviament, el patrimoni humà, però arriba un moment que quasi es pensa que les persones som... Res, doncs mira, n'hi ha aquestes, en posen unes altres, vull dir que... I és veritat, vull dir, la Sixtina ja està. I nosaltres, des de la mort de Miquel Àngel, hem passat moltes generacions i l'obra queda, i la persona passa. Entraríem en tot una discussió de si després tornem una altra vegada en el món i tornem a fer feina o no, això, però això seria una altra història. Que es deixen la meva obra, doncs esclar, perquè tot el que faig, tot el que dic, tota la meva postura, totes les coses que es va veient, el que penso, perquè és que si no seria impossible. La nostra obra som nosaltres mateixos.
I per acabar, què li diries a una jove que avui somia dedicar-se al món de l'art? Com ho feies tu, pràcticament, de petita. O sigui, què li diries?
Doncs que endavant. Que endavant. Si, home, si li agrada, si sap que és la seva vida. Si ha de ser, ah, faré això, com podria fer això? No. La qüestió és vocacional. Un, si no té vocació, no, que no s'hi posi. Amb res. Però amb res. Tu has de tenir una verdadera il·lusió, allò que et motivi a aixecar-te. Que el dilluns aixequis amb una alegria, tot el que tens que fer, bueno, et dic el dilluns per dir-ho, perquè jo el dissabte treballo.
Sí, perquè el dilluns costa molt, eh?
No, però jo treballo totes les hores del dia, tots els dies de la setmana, vull dir que... T'ho prometo, vull dir, jo estic un diumenge enganxada a la vida, al meu estudi, a Mirasol, segon pis, tot aquell, per fi tinc un lloc per treballar, veig un sorret allà darrere, i allà estic treballant un diumenge, em sembla la millor de les festes. Vull dir, fujo, i ara que el meu marit s'ha jubilat, que és el director, és el president de l'Aula d'Extensió Universitària, en aquest moment de Sant Cugat, i fa una feina estupenda. Vull dir, estem ocupadíssims tots dos, vull dir que és extraordinari. Per això...
Feliços aquesta, i contents.
Aquesta noia o aquest noi que vol ser artista, endavant! A veure, potser no està bé dit a la ràdio, però piti collons, tia, endavant! Tot tenia tot en contra, moltes vegades. El col·legi, les monges, la societat, la gent, però què faràs pintant? No et guanyaràs la vida, mira tu. M'entens? Clar, tot en contra. Però tu dius, no, però és que és la teva vocació, és la teva vida, no pots fer una altra cosa, és que no pots fer una altra cosa. Llavors, doncs, aquesta il·lusió per fer tot això, que estàs bé, tot et nodreix, doncs, escolta, és que com podria fer una altra cosa? Com podria fer una altra cosa? La faria malament. Et parla que l'art, precisament, té un ventall d'actuacions meravellós, enorme. No és dibuixar, no és pintar, no és esculpir, no és fer poemes visuals, no és fer fotografia, no és fer cine. És tot! Tot! Pots ficar-te allà on vulguis. Si t'agrada molt, no hi ha barrera. Una dona empoderada, una dona amb voluntat i amb ganes, per favor... Per favor, és que, vull dir, tu l'has fet amb la teva vida, la teva filla, les teves coses. Tothom, les dones, com empenyen, per la mort de Déu.
Carolina, un plaer haver compartit aquesta estona amb tu, que hagués pogut ser, vaja, interminable, perquè hi ha moltes coses que ens hem deixat a...
Bueno, és que és una vida, tinc molts anys per explicar. I no he parat mai. Una vegada algú em va donar un consell meravellós. La vida no pot ser més llarga, però pots més ample.
Ah, ostres. Reflexionem-hi.
Un pla.
Sí.
No pots més llarga, té una... I qui m'ho va dir, va morir fa poc i tinc un disgust horrorós. Però aquesta persona em va dir... M'ha resolt? Clar, estic dibuixant, estic pintant, estic restaurant, estic preparant una classe, estic...
I a sobre
faig classes de... Rebo classes de gravat amb gent que en sap més que jo. Vull dir...
El que et deia, Carolina, un plaer.
Gràcies, Reina.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
L'esport és molt més que un resultat, també són valors i lliçons de vida per a tota la societat. Això és el que va fer la waterpolista Paula Leitón en les Olimpíades del 2024, quan va aconseguir la medalla d'or i alhora també va rebre una gran quantitat de crítiques i comentaris despectius contra el seu físic. Ara, 2 anys després, torna a alçar la veu, però aquesta vegada a través d'un llibre. Escoltem l'entrevista que li ha fet en Pau Vituri en la presentació del XXL a Sabadell.
Paula Leitón, què tal, com estàs?
Molt bé.
Amb ganes d'aquesta presentació aquí a Sabadell, perquè has voltat arreu presentant aquest llibre, però clar, aquí a Sabadell encara no havies parat i aquí vas estar molts anys com a jugadora.
Sí, amb moltes ganes. L'altre dia vaig fer la presentació a Terrassa, a la meva ciutat, però ho comentava que encara em faltava una, que era Sabadell, i al final ha sigut com la meva segona casa. He estat aquí gairebé 7 anys jugant i em fa especial il·lusió. Al final també és com tancar un cercle després d'aquest any quasi que porto amb el llibre aquí al costat de casa i amb la gent que és propera a mi, llavors em fa moltíssima il·lusió.
Veig que t'has tatuat fins i tot el llibre.
Sí, me'l vaig tatuar un dia. Va ser un moment així de... me'n recordo que era a una festa amb unes amigues i hi havia tatuatges gratis dins de la festa i vaig dir, crec que va ser just després de que sortís el llibre, i vaig dir, crec que serà per tota la vida el llibre que m'acompanyarà i m'ha d'acompanyar aquest títol que al final diu molt de qui és la Paula.
Ha estat un dels, o és, vaja, un dels episodis més intensos, més vitals, fins i tot valgui la redundància, de la teva vida, aquest llibre?
Sí, jo diria que ha mogut una part de la Paula que no esperava. Al final, lo fàcil, sempre dic que és la part esportiva, no?, a lo que m'he dedicat tota la vida i al que sé fer. Però sí que és veritat que el llibre m'està obrint moltes portes, m'està donant la facilitat de poder també conèixer a molta gent que està entrant a la meva vida a partir d'aquest llibre, i també d'ajudar a moltíssima gent. Llavors jo dic que s'està enriquint la Paula Leitón, que no és waterpolista, i la veritat que és una etapa bonica que encara li queda bastant tirada al llibre i que arribi a moltíssima gent, que és el que espero.
Si li diuen a la Paula Leitón, no sé, fa... Mira, posarem com a punt de partida l'or de París. Si li diuen a Paula Leitón fa un any i mig, mal comptat, que seria escriptora, que en aquell moment?
Pues mira, t'hagués dit que això passaria dintre de molts anys. Quan em van proposar la idea de poder escriure el llibre, en aquell moment jo me'n recordo que els hi vaig dir als de l'editorial que què havia de dir jo, que jo no tenia res a dir, que al final era una noia de 25 anys que l'únic que havia fet havia sigut arribar a poder complir el seu somni, i que era l'únic, i em van dir que havia de dir molt, que havia de quedar la història per sempre, no? I en aquell moment, quan m'ho van proposar, vaig dir, pues mira, potser són 25 anys de carrera esportiva i de vivències que sí, han de quedar en un llibre i han de poder estar a l'abast de tothom.
És a dir, pel que expliques, és una cosa que tu et proposen i t'hi llences a la piscina, mai millor dit.
Sí, m'hi tiro, però sense ulleres, sense gorro, sense res, de bomba, i crec que ha sortit molt bé.
Expliques, Paula, a l'inici del llibre, ho has explicat també en moltes entrevistes, però que tu entres o estàs a punt d'entrar a una entrevista a 4, després d'aquest or de París, i que et trobes amb tot això. És a dir, que tota aquesta polèmica, anem a dir-ho així, va venir sense esperar-t'ho.
Sí, va venir sense esperar-m'ho. No era tant com aquell or que sí que l'anàvem buscant fa molts anys i treballat, sinó que arriben aquests comentaris sense esperar-ho, en un moment molt dolç de la meva carrera esportiva i en un moment molt esperat, que era a París. Però sí que és veritat que El bo és que la volta, no, que li he donat a la truita, no, d'aquests comentaris que volien desfer-me, no, a la Paula Leitón, i volien que em fessin mal, no ho han aconseguit, sinó al contrari, m'han donat moltíssima més veu per poder ajudar a mi mateixa i a moltíssima més gent.
Des d'un primer moment, en aquest sentit, vas dir, jo tinc la sort que a mi aquests comentaris m'entren per una orella, em surten per l'altra, em rellisquen. Fins i tot, no sé si ho has enfocat, tot aquest treball, el llibre, etc., a acabar sent fins i tot, que se m'entengui, però un manual d'autoajuda per nenes, per joves, per adolescents, que estan en aquesta edat vulnerable i que poden dir, ostres, a mi comentaris d'aquest tipus m'afecten realment i em poden afectar en un futur.
Sí, sobretot ha sigut pensant en la Paula que va començar a fer esport, amb aquella Paula que encara no s'havia creat la seva identitat, que no tenia la seva personalitat definida, no? Que estava gaudint del seu esport. Si hagués rebut aquells comentaris, potser hagués fet que no hagués sigut, o sigui, no hagués seguit jugant a waterpolo, no? Llavors jo penso en aquella nena i al final, no diria tant un manual d'autoajuda, però sí un llibre on la gent es pot recolzar, el pot agafar i pot sentir que estic al seu costat i que la meva història al final, encara arribant a aconseguir l'èxit més gran, no et treu de que puguis rebre aquests comentaris, però sí de la manera en què els agafes i de la manera en què busques aquesta ajuda i aconsegueixes sortir de tot això.
És a dir, tu, Paula, portes, ara estem al 2026, 11 anys ja de trajectòria a la selecció espanyola. Com a mínim el primer equip, el teu primer gran campionat va ser el Mundial de Kazan el 2015. És el llibre que a la Paula de 15 anys pràcticament allò li hagués agradat llegir a Rússia. És cert que en un moment d'exposició mediàtica molt, molt menor, que no pas ara, però, ostres, l'hagués tingut com a referent, aquest llibre?
Jo crec que sí. Jo crec que és un sí rotund. Crec que aquella Paula hagués sigut el seu llibre de que recordaria durant la seva adolescència i l'hagués ajudat, i per això estic tan feliç del resultat que ha sortit amb XXL.
També és veritat que qui feia aquests comentaris anava a dir una de molt grossa, però és que no en té ni idea de waterpolo, ni el paper, ara ja parlo més des d'una vessant esportiva, el paper tan fonamental que teniu les boies. És que no han vist un partit de waterpolo en sa vida, no?
Bueno, és que és molt fàcil comentar, en el meu cas, un cos o qualsevol cosa a través d'una pantalla des de casa, des d'un sofà, no? Sense, potser no saben, com bé has dit, què és ni el waterpolo, sinó simplement han vist una imatge i és a lo fàcil, no? A posar un comentari i al final crear una bola en la que al final tu no saps com arriben aquests comentaris a aquella persona ni en quin moment de la seva vida està i com poden afectar.
La Paula Leitón d'avui dia li fa molt, molt cas, però, al tema de les xarxes socials, perquè és on sol venir aquest pou de comentaris negatius, de merda, fins i tot, que arriba de gent anònima, gent que s'amaga, com tu dius, darrere d'una pantalla. Li fa molt de cas la Paula d'avui dia o què?
Pues mira, li fa cas a les xarxes socials perquè al final és una eina per treballar la meva marca personal també. Al final la Paula necessita recolzament de marques, necessita també arribar a moltíssima gent i al final és una via conductora a les xarxes socials per poder arribar a tothom. Tothom està enganxat a un mòbil, està connectat les 24 hores, llavors és una manera de poder arribar. Sí que és veritat que no m'encanten les xarxes socials i tot el que sigui poder deixar el mòbil millor. La gent que està al meu voltant t'ho pot dir, perquè sóc bastant desastre amb el tema dels missatges, contestar i tot el que porta estar amb el mòbil. Però sí que és veritat que al final és una oportunitat que s'ha d'agafar, és una oportunitat que també, si fas un bon ús, pot ajudar a moltíssima gent i m'ajuda en aquest cas. Llavors, faig ús quan toca fer ús.
Quines crítiques has rebut aquí de part de crítiques positives, que se m'entengui bé, i si hi ha alguna negativa també, però sobretot del teu cercle més proper, del món del waterpolo, que segurament ja hauran llegit el llibre. Què t'han dit? Quin feedback has rebut?
Bueno, sobretot de records, no?, que hi ha, no, de la carrera esportiva que surt, les meves companyes, pues, de moments que no recordaven o moments que han estat amb mi, i de dir, és que al final, bueno, és estar una mica, és com si haguéssim que hem estat durant aquest camí que has estat parlant durant tot el llibre, però quan l'hem llegit ha sigut recordar i tornar a estar en aquells moments que feia molt de temps que no recordàvem.
Perquè no sigui tot tampoc tan negatiu, aquesta part més negativa, que al final també és el punt de partida del llibre. Però pots arribar, o consideres que fins i tot que el llibre t'ha canviat la vida i tot aquest cas t'ha canviat la vida mediàticament cap a bé? És a dir, abans, ara ho comentàvem fora d'aquesta entrevista, t'hem vist arreu del territori espanyol fent absolutament de tot. Penso ara, per exemple, en la desfilada de samarretes retro de la Lliga amb la samarreta del Real Betis. Però per trobar-li també aquest cantó positiu, parlaves d'aquesta marca personal. El llibre també ha estat, en aquest sentit, un canvi de vida de la Paula?
I tant. I no només per tot el que m'ha donat un cop està escrit i l'impacte mediàtic que està tenint i que m'està fent poder arribar a molts llocs d'Espanya, com has dit, i a moltíssims nens i nenes, entitats, empreses, sinó també el que ha sigut escriure-ho. Ha sigut buscar en moments de la meva vida que no recordava, moments bons, moments dolents, que a vegades deixes apartats perquè no recordes, i escriure aquest llibre m'ha tornat a viure molts anys i molts moments que no recordava, i la veritat que m'ha mogut sentiments dins que m'han fet agafar amb moltíssimes ganes, sobretot aquesta temporada, i també aquest gusanillo, no, del waterpolo que sempre l'he tingut, però ara encara més, de recordar tot el que hi ha hagut de camí fins a arribar aquí.
I amb això acabo també, Paula. Aquest coquet que parles tu ara que t'ha donat el llibre t'ha coincidit també en una etapa de canvi a nivell esportiu. Vas tancar a l'estiu la teva segona etapa aquí al Sabadell, novament 3 anys, per encetar un nou projecte, un nou rumb, en aquest cas a l'Atlètic Barceloneta. Bàsicament preguntar-te com t'està anant aquesta nova aventura, si has trobat allà el que buscaves, si no sé si tornar a tenir aquesta espurna, aquesta motivació, com et sents?
Pues contenta i motivada, molta il·lusió. Al final és el primer cop que pel club a nivell femení estem jugant una competició com és la competició europea. El poder haver arribat a semifinals com estem també és una fita històrica. És un equip jove, un equip que té ganes. Em recorda molt els meus inicis quan estava jo a Terrassa i volíem arribar a aconseguir-ho, o quan vaig arribar jo a un Sabadell i tenia les meves referents. Al final, dintre d'aquest equip, soc referent per companyes, no?, que m'han vist jugar amb la selecció, i al final el dia a dia també la manera, no?, en què viuen aquests moments que jo he tingut la gran sort de poder viure abans, poder portar aquesta veterania també a aquest equip, per mi és molt important, i que també m'ajuda, no?, com a jugadora a dir, bueno, és que hi ha futur, s'estan fixant en mi, i al final també tinc aquest deure, no?, d'ensenyar-les i també de poder estar amb elles en aquests moments tan importants.
Ara sí, l'última de totes, Paula. Sant Jordi és una setmana abans, més o menys, respecte a la Copa del Món que teniu a Rotterdam, als Països Baixos. Estaràs signant aquest Sant Jordi? Tens alguna idea o què?
Pues en principi estaré signant a l'editorial, vaig anar a signar llibres, i després al club, a l'Atlètic Barceloneta, posaran un stand on, sobretot per a nivell de, ja no només socis, sinó tothom que va ser per allà per la Barceloneta, pugui passar i estaré signant llibres. Així que puc dir que és el meu primer Sant Jordi, que no passaré jo a que em firmin, sinó que estaré firmant.
Doncs aquest canvi vital que ha suposat aquest XXL de la Paula Leitón, que tant de bo sigui un èxit de vendes a aquest Sant Jordi, però vaja, sobretot el més important, que cali aquest missatge que vols transmetre amb aquest llibre. Paula, gràcies i moltes felicitats.
Moltes gràcies, Pau.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Ella s'ha cansado de tirar la toalla. se va quitando poco a poco.
I després d'escoltar aquesta classe magistral sobre pressió estètica de Paula Leitón, ara escoltem la lletra de la cançó Ella.
Ella s'ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
I a la recta final del programa tornem a Badalona perquè l'Espai Betúlia ha reobert les seves portes aquesta Setmana Santa juntament amb la Biblioteca de Can Casacoberta. Aquest espai vol erigir-se com a punt de referència per a la cultura de la ciutat. Per conèixer totes les seves propostes i canvis durant aquest període d'inactivitat parlem amb l'Eduard García, que és responsable del centre. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Bona tarda, Carme. Estic amb l'Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, un centre que ha reobert les seves portes fa ben pocs dies. Avui ens ho explicarà l'Eduard. Què tal? Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. Què tal?
L'Espai Betúlia, com dèiem, reobre portes després d'un període de tancament. Quins han estat els principals motius d'aquesta pausa i què s'ha fet durant aquest temps?
Doncs els principals motius, en el nostre cas, han sigut el tema de la climatització. L'edifici, que l'Espai Betúlia, per qui no el coneguin, està just al costat de Can Casacoberta, de la Biblioteca Central de la ciutat. És un edifici que està just enganxat, perquè ens entenguem, i forma part del mateix edifici. Llavors, en el nostre cas, el que passava era el tema de la climatització, que doncs, a l'hivern feia fred i a l'estiu feia molta calor perquè no teníem un sistema operatiu. Aquestes obres ens han portat una nova climatització i aquest tema doncs, s'ha solucionat i ara ja hem obert perquè aquest tema ja l'hem pogut solucionar.
Per tant, arrossegava una mica els mateixos problemes que comportava l'espai de Can Casacoberta, que era sobretot doncs, climatització, temes d'algunes millores de l'estructura i que ha tingut períodes de tancament, dèiem, d'aquí de molts anys, el 2019 del 2024, després va reobrir parcialment. En el vostre cas va ser igual, oi?
Exacte, sí. Nosaltres podríem dir que és el mateix problema que ha tingut Can Casacoberta, però en el nostre cas la sort és que no hem hagut de fer tants tancaments com la biblioteca. Al ser un espai molt més petit, perquè clar, estem parlant de la biblioteca, que és un espai molt gros, no? Nosaltres no hem tingut aquesta necessitat de tancar tant de temps, però clar, és veritat que sí, podríem dir que el nucli, o sigui, l'origen del problema és el mateix.
Què hi podem trobar a l'Espai Betúlia?
Doncs l'Espai Betúlia, que és un centre dedicat a la paraula i a les lletres, com també és el seu nom, no? És Espai Betúlia, Centre de la Paraula i de les Lletres, és un centre que està centrat en la difusió i la divulgació de lo que va ser la literatura i la paraula. Sobretot la nostra tasca principal és una mica la difusió del patrimoni literari, sobretot català, però també d'altres llengües. I el que nosaltres volem fer és diguéssim, com fer conèixer tota aquesta literatura i tot el que la rodeja a tots els habitants de Badalona i d'altres localitats que vulguin venir. És un centre molt únic, realment jo sempre ho penso i ho dic a la gent, perquè normalment tots els espais que estan dedicats a la literatura o a la paraula o a les lletres estan molt lligats a una casa museu, per exemple, no? D'autors sí, normalment són autors, escriptors, dramaturgs, però en el nostre cas és un espai lliure, no? Perquè ens entenguem que sí que formem part de la xarxa d'espais escrits, que és una xarxa de patrimoni literari, i nosaltres sota el que és l'espai Betúlia protegim uns autors badalonins, però no estem lligats al patrimoni d'un autor que ens ha deixat i que nosaltres l'hem de vetllar i hem de fer difusió. No? És com que tenim una mica via lliure en poder parlar del que vulguem en el que és el camp de la literatura.
Sou independents en aquest sentit.
Exacte, sí. I això realment ens facilita molt, perquè en el cas de la programació, sobretot la programació principal que tenim, són 5 exposicions a l'any. Tenim una sala d'exposicions realment molt bonica i l'aprofitem en part per difondre aquest patrimoni literari o escriptors, no? Els més antics, però també el contacte d'arts contemporànies, no? D'arts visuals o arts escèniques amb la lletra. Molts artistes d'art contemporani doncs tracten i treballen la paraula i el significat de la paraula, i nosaltres doncs també fem exposicions sobre això, no? Vull dir que el ventall és molt ampli.
Com deies, l'Espai Betúlia té una identitat molt vinculada a la literatura i la paraula. Com aconseguiu transmetre aquesta passió cap als badalonins?
Doncs la veritat és que en un principi, encara que hem passat, jo crec, Badalona per etapes, no? Potser difícils a nivell literari, no? Però crec que tenim una xarxa de llibreries, de biblioteques, com molt potents a la ciutat, i crec que tenim uns usuaris realment molt fidels nosaltres a l'Espai Betulé. Crec que és una ciutat que li interessa la literatura i que vol, no?, com saber més. Llavors, nosaltres, la nostra feina, la nostra tasca principal és aquesta. Llavors ho fem a partir, com t'he dit, d'exposicions, però també de cicles de conferències, on portem especialistes de tota mena, moltes presentacions de llibres, on podem conèixer els autors, no?, del moment de primera mà, tallers, concerts, obres de teatre, no? I a partir de totes aquestes diferents activitats podem doncs transmetre el coneixement i també les ganes de conèixer sobre literatura i sobre el lligam de les lletres amb altres disciplines.
Ara s'apropa una de les dates més assenyalades al calendari per la literatura, exacte, com és Sant Jordi, uh-huh, i també s'apropen les festes de maig, que aquí a Badalona uh-huh tenen un pes molt important a la ciutat. Uh-huh. Quines són les primeres activitats programades de l'Espai Betúlia per les properes setmanes?
Doncs mira, nosaltres una de les coses que volíem fer, ara hem començat un nou equip a darrere, i ens venia molt de gust com formar part del dia de Sant Jordi des de fora, no?, al carrer, perquè ens venia molt de gust que la gent ens conegués molt més i formar part, perquè aquell dia, el dia de Sant Jordi, s'ha d'estar al carrer i és un dia que és el dia de les llibreries, no? Llavors nosaltres, la Fira del Llibre a Pompeu Fabra és del 21, 22 i 23 d'abril, i nosaltres farem activitats el dia 21 i 22, una cada tarda, que farem taules rodones amb especialistes i poetes. El primer dia farem una taula rodona que es titula Com es couen els llibres, amb dues editores, on parlarem del procés, una mica, no?, de creació d'una obra i de com s'edita, perquè moltes vegades aquest rerefons no el coneixem i és molt interessant saber com és el procés d'edició d'un llibre, no?, fins que surt a les llibreries.
Tot el que no veiem de l'obra.
Exacte, exacte. No? Nosaltres jo crec que moltes vegades ens imaginem com l'escriptor escrivint i de qualta es troba a la llibreria, sí, no? Doncs no, és una mica que les editores ens explicaran doncs aquest procés, i a més aprofitarem també per parlar de les novetats, que òbviament el dia de Sant Jordi és una mica el que s'espera, no? Saber què surt de nou per comprar nosaltres. I això ho fem el primer dia de la fira perquè encara tinguem com temps a poder comprar els següents dies, no? I la segona taula rodona, o el segon dia la que fem, que és el dia 22, és una mica quins llibres recomanaries, però volíem escapar-nos de les novetats, perquè el primer dia parlem més de novetats, i parlar una mica de llibres atemporals. Fins i tot llibres que han sortit fa 2 anys, que moltes vegades són aquests llibres que sembla que ja ens haguem oblidat d'ells, perquè no són novetat, o també de clàssics del segle XX, del segle XIX, de quan siguin, no? Una mica com recomanar llibres d'aquells llibres que són autènticament bons i que realment ens agraden, no? I a més, l'interès amb aquesta segona taula, volíem com atreure un públic potser més jove, i hem convidat els membres del podcast Mentri Mentres, que és un podcast que surt de la Pompeu Fabra, i també, no, una de les intencions que tenim és atreure també aquesta cosa de sortir a fora, de poder atreure tot el públic possible, no? Clar. De totes les edats. Que de vegades als centres culturals sempre ens quedem amb potser una edat una mica més, sí, més elevada, però nosaltres defensem que la literatura, la cultura, ens interessa a tots, realment, però el que necessitem és que des de dintre puguem fer activitats que interessin a tothom.
No limitar-vos d'alguna manera a l'espai, sinó que qualsevol persona que durant aquests dies passegi pel centre de Badalona pugui assistir a aquestes taules.
Exacte, sí, és oberta, i que tu estiguis passejant per la Fira del Llibre, de que volta trobis això, escoltis, t'interessi i et puguis sentar, no?
I més enllà d'aquestes taules rodones, d'aquestes exposicions pels dies de Sant Jordi, què més heu preparat ara per la reobertura?
Doncs mira, per la reobertura ara el que ens venen uns mesos interessants, perquè també durant els dies de Sant Jordi el que fem nosaltres sempre com un és un clàssic nostre, és que fem la ruta Pompeu Fabra. Des de l'Espai Betulí es va crear una ruta per la ciutat de Badalona, on es van els punts més importants en els que Pompeu Fabra va tenir una relació amb la ciutat de Badalona durant tots els anys que hi va viure, i aquesta activitat sempre la proposem el 22 i el 23. És una activitat gratuïta, com tot el que fem a l'Espai Betulí, és tot el que fem és gratuït, que crec que és important remarcar-ho. Però ara el mes de maig, una mica com que és les festes de maig, que és el més, gairebé podríem dir, el mes més important de l'any per la ciutat, nosaltres volíem emmarcar-nos dintre una mica, no?, fer una mica el mateix que es fa les festes de maig, i el dia 7 de maig portarem un concert d'un grup que es diu l'Arenà. L'Arenà és un grup de dues noies, una catalana i una ibisenca, que fan una mica un mix de música entre el pop, l'electrònica, música tradicional, música clàssica, fan una barreja superinteressant, i a més, a part de que musicalment són molt i molt bones, el seu primer àlbum, que és el que venen a tocar a l'Espai Betúlia, s'anomena La Salamandra, i són cançons que estan escrites a partir de contes de la Mercè Rodoreda. Llavors, ens sembla que és un exercici superinteressant, i a més fan un tipus de música que és molt, molt, molt interessant, molt, molt divertida, molt guai, i agafar la Rodoreda i musicalitzar-la d'aquesta manera tan contemporània és molt interessant, i ens venia molt de gust fer un concert per les festes de maig.
Bé, representa exactament el que preteneu des de l'Espai Betúlia, que és ajuntar la cultura catalana i portar-la cap als més joves, d'alguna manera fent un concert o comportant-ho amb música.
Exacte, sí, i a més, quan les vam escoltar ens va semblar que era perfecte, no? És una mica com el que volem fer i on volem intentar anar, que és portar Mercè Rodoreda, un clàssic, però d'una manera molt moderna, amb música molt ben feta, amb una gran qualitat, i portar-la a tothom. Llavors jo recomano a tothom de totes les edats que vingui a escoltar-les, perquè realment són meravelloses, que són l'Arenà, que presentarà el seu àlbum La Salamandra. I al mes de maig iniciem, fins al que va ser mes de maig i mes de juny, un cicle de teatre. Una de les activitats puntals, a part de les exposicions que tenim a l'Espai Betulí, són cicles de conferències. I mai, quan vam entrar aquest nou equip, ens vam adonar que tots els cicles eren un cicle de poesia, un cicle de narrativa i un cicle de filosofia, però ens faltava un cicle de literatura dramàtica, no? El que és, com s'anomena la literatura, que és el teatre, no? I ens va semblar molt interessant fer un cicle de conferències sobre teatre, sobre literatura dramàtica, que sempre ha sigut com una mica la germana petita a el que va sent com la divulgació, perquè sempre la poesia o la narrativa, però i el teatre sempre és com que està el teatre, no, ja està, no? La literatura, doncs no en parlem. I és una llàstima perquè, clar, és molt bona, no? Llavors fem un cicle de conferències de 5 conferències, on venen especialistes de primer nivell, professors de l'Autònoma i professors de la UB. Al final ha acabat sent una col·laboració amb el CRAE, que és un centre d'investigació d'arts escèniques de l'Autònoma. Vull dir, al final tots els membres que hi participen són membres d'aquest equip d'investigació, llavors hem acabat com fent una col·laboració. I és molt interessant perquè posa una mica les bases del que és el teatre, i qualsevol persona que vulgui conèixer una mica, no?, que li soni algun nom o que sàpiga qui és Shakespeare o qui és Víctor Hugo, però ben bé no sàpiga com ubicar-los, doncs és perfecte, perquè és un cicle que es diu El teatre i el seu moment, i cada conferència parla d'un moment històric amb un tipus de teatre, que són aquests models teatrals que actualment segueixen, avui en dia els seguim veient al teatre contemporani, els seguim veient a l'escenari, i que ens ajuden a entendre molt com es construeix i com s'escriu teatre avui en dia, no? Llavors, per encetar aquesta nova línia que fem de difusió de literatura dramàtica, ens semblava perfecte parlar d'aquestes bases, no? El que és el teatre occidental, fiquem unes bases per qualsevol persona, per nivells, o sigui, sobretot el que busquem nosaltres és un tipus de conferències per tots els nivells. O sigui, sobretot volem allunyar-nos de la idea de que la cultura espanta, perquè no espanta gens, tot el contrari. Jo crec que la cultura és per tothom, ens fa gaudir a tots, i nosaltres el que volem és això, no?, fer aquestes conferències per tothom i perquè tothom les pugui gaudir.
Justament ara que sembla que la cultura reflota una mica la ciutat de Badalona amb la reobertura de la Biblioteca de Can Casacoberta, amb iniciatives com l'Espai Betúlia, Quin paper creus que hauria de jugar aquest centre dins l'ecosistema cultural de Badalona?
Doncs jo penso que té un paper important, o jo per almenys ho crec. Defenso que és un centre cultural únic, que no el tenim, que jo sàpiga, no, és molt únic en tot el territori català, perquè és el que et deia al principi, és un centre dedicat a la literatura, a la paraula, a les lletres, que això és superobert, però més que no estem lligats a res, o sigui, és net, és buit, no? És com podem provar, podem experimentar. Llavors, que això ho tinguem a la ciutat de Badalona, crec que com a ciutadans, tots, com badalonins, ho hem de valorar i d'apreciar, no? Perquè és una cosa molt única que altres ciutats no tenen i que hem de saber valorar. I, a més, penso que és un espai que l'equip, jo i tot l'equip volem fer que sigui un espai de trobada per a totes aquelles persones que són de Badalona i que són de fora de Badalona, perquè jo també crec moltes vegades en que, malauradament, vivim al costat d'una ciutat tan gran com és Barcelona, que jo crec que ara mateix té una programació cultural que no es pot ni abastar ella mateixa, o sigui, crec que no arriba a que la gent pugui anar a tot el que Barcelona està fent i produint i ensenyant i no arriba la gent a veure-ho tot, no? I tot es centra allà. Llavors, penso que també és molt interessant portar persones d'altres espais a Badalona, perquè, els badalonins puguem escoltar-los, puguem veure les obres que fan o puguem veure amb el que estan treballant, però també perquè la gent d'altres localitats surti i conegui nous espais.
I, Eduard, per acabar, què diries a la ciutadania perquè torni a visitar l'Espai Betúlia ara que ha reobert?
Doncs mira, jo li diria que després de tants mesos tancats hem obert per obrir una nova etapa, per començar de nou, i per començar millor que mai, perquè esperem que no haguem de tornar a tancar més, que jo crec que no, i comencem amb un nou equip darrere, amb moltes ganes, amb ganes de portar coses noves, de treure a molts públics, i tenim ganes d'iniciar una nova manera de fer a l'Espai Betúlia, que estigui obert a tothom i que intenti buscar els gustos de tothom, no? Com arribar una mica a que tothom es senti com una mica seu l'Espai Betúlia, i que jo crec que ho puguem aconseguir. Llavors, jo animo a la gent que vingui, que conegui aquest espai, perquè realment és molt bonic, tenim molta sort de tenir un espai tan bonic, amb una sala d'exposicions tan bonica, una sala d'actes també molt bonica, perquè vingui i perquè gaudeixi de la cultura d'una forma gratuïta, accessible i realment molt ben feta, no? I de qualitat.
Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
No, moltes gràcies a vosaltres.
I amb aquesta bona notícia, avui tanquem el Connectats emplaçant-vos a demà amb nous continguts, els que corresponen a l'edició de dijous. Gràcies a tots per la companyia. Demà més.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
Ah, ¿no tens mans?
No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
Red flag. Oi que sí?
Sí. Sí.
Ja disponible a cugat.cat.
Mare meva.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.